El cafè de la ràdio.
El govern de la Generalitat passa la pilota als ajuntaments, que seran els encarregats de definir quines piscines públiques i privades han de ser considerades refugis climàtics i, per tant, si s'han de poder reomplir i obrir en les pròximes setmanes, un aspecte que l'alcaldessa Marta Ferrés considera que no és coherent ni factible.
És absolutament ingestionable que les comunitats de propietaris doncs, es creïn com a refugi climàtic a canvi de que la gent, ciutadans, hi puguin entrar. És absolutament absurd poder-se fer en aquests termes.
Són declaracions a TV3, tot plegat després que el govern hagi aprovat un decret que modifica el pla especial de sequera, que també s'encarrega de regular l'ús de les dessaladores portàtils i limita el consum d'aigua dels establiments turístics. Fa setmanes que els ajuntaments, a través de les associacions municipalistes, demanaven a la Generalitat de Catalunya que definissin les condicions en què es podien obrir les piscines a Catalunya, especialment les públiques. I en les darreres hores, el govern de Pere Aragonès ho ha concretat una mica més i ha explicat que seran les administracions locals les que, coneixent la idiosincràsia dels seus municipis, hauran de definir quines piscines poden ser considerades refugis climàtics. La portaveu del govern català, Patrícia Plaja, ha destacat que és una decisió que s'ha pres conjuntament amb les administracions locals i que són els mateixos ajuntaments els que han de tenir l'última paraula.
Bona part de la presa de decisions els hi correspon a ells, però és precisament així perquè ells consideren que no val una norma amb rang legal conjunta, igual, immòbil per tot el conjunt dels municipis. És que estem parlant de micropobles, de pobles, de ciutats i amb totes les variants que puguem tenir en compte. Ho deia abans, amb sentit comú.
Aquesta determinació afectarà els 241 municipis que es troben en fase d'emergència per sequera, entre els quals s'inclou Sabadell i gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, les administracions locals hauran d'elaborar el seu propi cens i l'hauran de gestionar. Cal tenir en compte, però, que aquestes mesures només són per reomplir les piscines que ja tenen aigua, però que necessitin més per supervivència. En cas de les piscines que s'hagin d'omplir des de zero, el decret diu que no es podrà fer menys que sigui amb aigua salada. Què més diu el document? Doncs també fa incidència en el turisme i en la seva incidència a la sequera. Estableix que cada plaça hotelera tindrà el mateix límit de consum d'aigua que cada ciutadà en cada fase de la sequera. Això estableix per primera vegada doncs, en 115 litres dia en excepcionalitat, en 100 en emergència i en 90 en emergència 2 i en 80 en emergència 3, tot i que no serà obligatori en els municipis que no superin els màxims. A més, la regulació també s'encarrega de posar negre sobre blanc com s'han de fer ús de les dessaladores portàtils per part dels titulars privats. Per fer-ho hauran d'aconseguir l'autorització de l'Ajuntament i de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, també hauran de justificar que ho necessiten per mantenir la seva activitat econòmica i els llocs de treball i s'haurà d'elaborar un pla d'estalvi d'aigua. Amb aquest anunci, l'Associació de Municipis de Catalunya ha celebrat la mesura i especialment la concreció per part del govern. A més, també ha valorat positivament els canvis en el règim de sancions, que seran ara d'una mesura trimestral i no mensual. Però com ho viu l'Ajuntament de Sabadell? Doncs en parlem a aquesta hora i ho comentem a aquesta hora conversant amb el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sé que és d'hora, perquè encara falta acabar de llegir les concrecions una mica del que s'explicava ahir, però a priori què els sembla aquest pla de sequera que presentava ahir el govern català?
Doncs ja és una mica agradol, diguéssim, o ambivalenta la sensació, no? Per una banda, doncs, satisfets que s'hagin atès les nostres demandes de poder obrir les piscines públiques com a refugis climàtics. Això ja fa mesos, com sabeu, que ho vam demanar i, de fet, la setmana passada ho vam tornar a reclamar davant de la falta de resposta i davant d'aquesta primera mesura, satisfacció, perquè considerem que és una qüestió de justícia social, no? Que es poguessin obrir les piscines públiques a l'estiu. Hi ha una segona part, que és la que ara hem d'analitzar profundament i la que no acabem d'entendre, no? És aquest trasllat de la responsabilitat en els ajuntaments i aquesta equiparació de les piscines privades amb les públiques pel que fa a la seva possible consideració com a refugis climàtics. No? Aquesta és la part que més ens sobta, perquè a més considerem que és ingestionable assumir tot això i, per tant, bueno, estudiarem a veure què és el que diu exactament el DOC i gestionarem a veure com s'aborda aquesta situació.
Clar, aquí hi ha aquesta qüestió que explicava ahir la portaveu del govern, no?, que defensava una mica el fet de passar la pilota, per dir-ho d'alguna manera, als ajuntaments, en el fet que els ajuntaments coneixien les pròpies idiosincràcies del municipi i, per tant, podien ser més sensibles a una realitat concreta de cadascun dels ajuntaments. Què li sembla la justificació?
No, em convenç, diguéssim, perquè de fet aquest mateix argument l'hem demanat nosaltres, o l'hem fet servir nosaltres per demanar precisament que es poguessin obrir les piscines, o en d'altres aspectes, com per exemple poder obrir o poder tornar a omplir el llac del Parc Catalunya, que com sabeu ara s'està buidant i no el podem omplir pel decret de la Generalitat, i nosaltres demanàvem aquesta sensibilitat de la Generalitat davant de casos especials, no que faci una mena de decret de brotxa gorda, si m'ho permets, i per tant s'expulsi les responsabilitats i ho torni a traslladar als municipis, a més amb manca de claredat i de seguretat jurídica, m'atreviria a dir.
Anem a les piscines públiques. La bona notícia és que és evident que les podrem omplir aquest estiu. Tot i això, sí que hi havia un element que explicava el govern ahir que deia que es podrien obrir les piscines que estiguessin plenes. Clar, no sé ara mateix a Sabadell com ho tenim, si n'hi ha alguna que s'ha hagut de buidar per fer alguna mena de reparació i que, per tant, podíem tenir alguna mena de problema per poder-la obrir.
Nosaltres apostarem per omplir-les totes. De fet, l'única que està buida és la de Can Uriac per les obres de reparació de les platges. I, de fet, nosaltres ho tenim tot a punt. La premura, diguéssim, i aquí el govern ha anat allò com es diu col·loquialment rozando el larguero, és que si haguéssim trigat 10 dies més en prendre aquesta decisió, ja no haguéssim tingut temporada d'estiu, segurament, perquè per activar-ho tot i obrir en les dates en què estem acostumats necessitem vora un mes i mig per posar en solfa totes les piscines. No? Per tant, nosaltres, sabent això ara mateix, doncs, ja comencem a activar tots els mecanismes perquè les nostres piscines públiques totes estiguin obertes aquest estiu.
Clar, la de Can Uriac, per tant, ara mateix sí que és buida. No? Hauran de mirar de quina manera poden aplicar, per tant, aquesta qüestió que deia ahir. La portaveu deia que s'haurien d'omplir amb aigua de platja, si no.
Això no és possible en el cas de Can Uriac, però vaja, que d'acabar d'analitzar el decret i, com deia, nosaltres apostarem perquè totes les piscines estiguin plenes. En el cas de Can Uriac és un sobrevingut, és a dir, no l'hem buidat perquè sí, l'hem buidat per fer unes actuacions de millora de la instal·lació i, per tant, doncs entenem que s'ha de poder omplir sense cap mena de problema.
I, per tant, podrien obrir-se ara mateix en el calendari en el que estem habituats pels vols de Sant Joan?
Per ara, sí. Uh-huh. Ara ja pareix que tenim la llum verda, nosaltres ho activarem tot perquè s'obrin quan toca.
Deixi'm que li pregunti també per la part aquesta segurament més estranya del decret, que és això de què ha de passar amb les piscines privades sempre i quan es considerin refugis climàtics. Ja han pensat en això? Han tingut marge per poder-ho fer?
Doncs, si et soc sincer, no massa, Mireia, perquè, com deia abans, que just el DOC acaba de sortir picat i, per tant, ens ho estem començant a mirar, i no només a nivell polític, sinó també a nivell tècnic i jurídic, per veure exactament quin és el redactat, perquè tots hem escoltat a la portaveu del govern i el que s'ha anat dient, però també volem veure com es trasllada això en el DOC, no? I quines conseqüències jurídiques té i quins marges o quines interpretacions ens dona. I, per tant, no em puc pronunciar massa més perquè, diguéssim, que no tinc molta més informació que la que tu tens o que la resta d'oients puguin tenir, que és la que s'ha anat publicant aquests dies, no? I ara farem aquest anàlisi jurídic per veure exactament què és el que ens diuen i com es pot aplicar. Tot i així, amb les informacions que han anat sortint, i de fet, ahir ho deia també l'alcaldessa, és una cosa que sembla ingestionable, no? I a més, com deia també al principi, bastant absurd que s'equiparin les piscines privades amb les públiques.
Clar, aquí també hi ha una qüestió que deien ahir des del govern de la Generalitat, que és que els ajuntaments haurien d'elaborar un cens de quines piscines tenen, de quines podrien considerar refugis climàtics. Clar, jo no sé si parlàvem abans de terminis pel que fa a obrir piscines públiques, no sé si a nivell de terminis seríem a temps per tal de que aquest estiu tot funcionés amb relativa normalitat.
Pel que fa a les piscines públiques, sí.
No, les privades, em referia. Les públiques ja entenc que sí. Dic les privades amb tot aquest cens que demana el govern doncs, de poder elaborar, no?
Però aquí hi ha la part aquesta que abans mencionava, no? Aquesta dificultat de gestionar tot això i aquesta absurditat de que quan els ajuntaments demanàvem una cosa molt concreta, que era obrir les piscines públiques, no demanàvem res més. Ara ens diuen les públiques i les privades. Home, això no té massa sentit, no? Per tant, nosaltres, la nostra responsabilitat i el que volíem fer, que és les piscines públiques, en això estem a punt. Per la part de les privades, farem aquest anàlisi tècnic i jurídic, a veure on ens situa el decret i acabarem de prendre una decisió al respecte.
Clar, i sobre el Parc Catalunya no hi ha novetats. És a dir, seguim amb la mateixa línia, pel que saben del que hagi pogut sortir d'aquest pla de sequera, en cap resquici podríem posar el Parc Catalunya com a refugi climàtic?
fins ara no sembla que s'hagi modificat, no se'ns han contestat ni les al·legacions que vam fer al febrer ni diverses comunicacions que s'han enviat a la Generalitat de Catalunya demanant específicament poder omplir el llac Val per Catalunya i, a més, argumentant-ho amb dades i amb el volum d'aigua necessària i l'origen, no? I acreditant que no detrauríem aigua potable perquè es pot omplir amb aigua d'un pou que hi ha allà mateix al Parc Catalunya, i no tenim resposta. No? I aquest president, nosaltres el que demanem és aquesta cirurgia fina, no? Que en casos on nosaltres hem fet la feina d'argumentar-ho i podem demostrar que tenim una font d'aigua que no treu aigua potable, se'ns doni llum verda, no? I no aquestes actuacions de brotxa borda que ens fan anar d'una banda a l'altra. Per tant, de moment, això, del llac Val per Catalunya no en sabem res.
Es parlava ahir també de la possible instal·lació o col·locació de dessaladores portàtils. Deien que també els ajuntaments tindrien aquí la potestat d'acceptar o no acceptar aquestes dessaladores conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua. No sé si fins ara han rebut alguna comunicació d'algun privat demanant poder instal·lar una dessaladora d'aquestes característiques. Per exemple, penso en el sector industrial, no? Que també ha vist la reducció de la quantitat d'aigua que poden fer servir.
Jo entenc que aquesta és una proposta més destinada als municipis de costa, perquè, evidentment, dessalar l'aigua té un cost energètic molt elevat i transportar-la també. Per tant, es fa difícil imaginar com amb una instal·lació portàtil ens en podríem beneficiar nosaltres. I, de fet, nosaltres ja tenim altres fonts alternatives d'aigua, com és l'aigua freàtica o l'aigua regenerada, i ja estem treballant perquè les indústries hi puguin arribar. Ja n'hi ha moltes que agafen aigua regenerada del polígon de Sant Pau de Riusec, de l'Eda Riusec. De fet, ara tenim dos hidrants, no? Dos boques connectades per facilitar la gestió, i s'està treballant també amb empreses del sector tèxtil o empreses que tenen un gran consum d'aigua perquè puguin aplicar aquelles reduccions del 25% que decretava el pla de sequera, no? Per tant, nosaltres aquesta feina l'estem fent. Tenim aquestes fonts alternatives d'aigua, tant freàtica com regenerada, i per tant entenem que això de les dessaladores fa referència més aviat als municipis de costa, que de fet tenen l'aigua de mar, no l'aigua salada, a tres passos, com aquell que diu.
Sí, ho tenen molt més fàcil que nosaltres, que clarament l'hauríem de desplaçar molts quilòmetres. Per tant, a hores d'ara ja hi ha força empreses que estan fent servir l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec?
Sí, i de fet també d'altres, no només a Sabadell, sinó d'altres municipis, i per això nosaltres vam presentar aquell pla per extendre la xarxa a tota la ciutat i, per tant, facilitar les connexions, igual que qualsevol indústria, qualsevol privat o domèstic té una connexió a la xarxa d'aigua potable, pràcticament assimilar-ho, no? Tant pel que fa als nostres parcs i zones verdes com perquè fa a les zones industrials. I de tota manera, amb la possibilitat de carregar cubes a Sant Pau de Riusec, doncs ja hi ha bastanta afluència, i per això deia, no?, que hem hagut d'instal·lar un segon hidrant per poder facilitar la gestió.
Aquí podria assistir qualsevol persona, és a dir, un ciutadà podria anar allà a agafar aigua per netejar la terrassa, per dir alguna cosa?
No
funciona així,
perquè t'has de donar d'alta, diguéssim, no? I evidentment has de pagar la tarifa de l'aigua regenerada, i perquè evidentment doncs aquesta aigua s'ha de transportar, no? I això té també uns costos que no està a l'abast de qualsevol, sinó que doncs hi ha d'haver una cuba i etcètera, etcètera. I a més, hem de recordar que l'aigua regenerada, encara que la nostra sigui de màxima qualitat, perquè és de la millor qualitat que es pot produir actualment, doncs hi ha uns usos pels quals no està permesa, no? I per tant, aquí també no pot ser una barra lliure i que qualsevol vagi a agafar-la per un ús tan particular com el que mencionaves.
Senyor Cortés, li pregunto sobre una altra qüestió també relacionada amb l'aigua. Estem pendents de saber quan podrem saber quin serà l'increment definitiu d'aquest preu de l'aigua a Sabadell, no? De quan haurem de pagar l'aigua. No sé si hi ha calendari ja de saber quan es podrà comunicar doncs quin serà finalment l'increment de la taxa de l'aigua.
Doncs això en els propers dies ho podreu saber. Sabeu que Aigües Ter Llobregat ens ha pujat un 30% al cost de l'aigua, i això ens ha fet doncs recalcular tots els càlculs, valgui la redundància, que teníem al respecte, no? Ja ho tenim pràcticament embastat i, per tant, és qüestió de dies que ho puguem fer públic.
Podria passar ja pel ple d'aquest pròxim mes, bueno, d'aquest mes, de fet, d'abril? o encara no?
Podria ser, estem pendents d'alguns tràmits interns, que ja sabeu que sempre ens fan ballar i anem a vegades amb expedients d'aquests importants a última hora, però com deia, això, els propers dies us podrem dir alguna cosa més en ferm.
Tinent d'alcaldessa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per haver-nos ajudat a explicar tota aquesta qüestió amb aquest decret que necessitava claríssimament una explicació pels nostres oients. Moltíssimes gràcies, que tinguin molt bon dia.
A vosaltres, igualment.